Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. L'Església de Girona avui està de joia, ja que comptarà amb un nou prevere. Miquel Calsina serà ordenat pel nostre bisbe Francesc a les 5 de la tarda aquest diumenge a la Catedral de Girona. Serà el tema central del programa que s'inicia escoltant el missatge del bisbe de Girona, Francesc Pardo.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Nada te turbe, nada te espante. Quina dos tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Aquest diumenge celebrem la memòria de Santa Teresa de Jesús, la Santa d'Àvila. Moltes vegades, pregant amb els joves, ens acompanya aquesta invocació poema de la Santa que convida la confiança en totes les situacions de la vida. Nada te turbe, nada te espante. Sovint, en aquestes pregàries i contemplant els nois i noies, m'he preguntat pel missatge que la vida i l'obra d'aquesta gran mística i alhora activa ens ofereix. Penso que la seva memòria ens aporta preocupacions i conviccions que ella visqué i que també vivim. Concretament, les dificultats per descobrir la pròpia vocació, les grans dificultats per pregar i esdevenir mestre de pregària, la confiança plena en Déu i la fortalesa per afrontar les dificultats, la veritable reforma o com canviar allò que no ens agrada, la gran reformadora. Per això ens pot ajudar a recordar alguns trets de la seva personalitat. Una noia que va lluitar durant temps per anar descobrint la seva veritable vocació. La crida del Senyor la va anar intuint a partir de la seva disponibilitat a l'acció de l'Esperit. Ella diu, o escriu, «Dadme riqueza o pobreza, dadme consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, dadme cielo, vida, dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí?» Contemplativa i activa, tant per viure en profunditat el tresor de la vida consagrada com per proposar-la i fundar monestirs reformats. Dona de pregària profunda, malgrat els anys semblen 20, de sequer interior, quan es proposava pregar. Mestre d'oració, mestre d'espiritualitat, la va definir el papa Pau VI quan la va proclamar doctora de l'Església. Dona forta en el sofriment que li ve per la família de carn i sang, per la primera família religiosa, per la manca de salut, per la mateixa església amb les denúncies a la Inquisició, per les dificultats dels viatges en aquell moment que la van portar a viure dificultats. Dona d'una gran experiència mística, es tracta de la unió més fonda de la persona amb Déu que es pot experimentar en aquesta terra. Podem parlar de matrimoni espiritual amb el Déu amor, que tot ho inunda. Precisament per les dificultats que sovint experimentem per pregar, recordo que ella compara els nivells d'oració amb quatre maneres de regar un hort. Regar arrossegant l'aigua amb galledes des d'un pou, oració mental interior de meditació, recollir el pensament en el silenci i evitar les distraccions. Estar moltes vegades tractant a soles amb el qui ens estima requereix esforç personal. Regar per mitjà d'una sínia, oració contemplativa de recolliment, esforç personal, però es comença a assaborir el fruit de l'oració. Regar amb canals des d'un doll, oració d'unió. L'esforç personal és molt petit, tot està absorbit per un intens sentiment d'amor i de pau. Regar amb la pluja que acabé del cel, l'èxtasi. Aquí cal fruir sense entendre el que es frueix. I dona reformadora. Santa Teresa fundadora d'una gran ordre religiosa que recupera l'espiritualitat del Carmel, va viure moltes dificultats per la reforma del Carmel. Ella va confiar en Déu i aconseguir la reforma, una santa amb un missatge pel nostre temps. I fins la propera setmana, si Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Calle Gómez, que és educador i professor de la Universitat de Girona. Benvingut, Calle, gràcies.
Moltes gràcies.
Quan vulguis.
Vinc a parlar de dades. Podria parlar sobre si el 48% dels vots a les darreres eleccions legitima accions unilaterals com la DUI. O també podria afirmar que 72 diputats composen la majoria absoluta d'un Parlament sobirà que pot decidir legítimament sobre el nostre futur. Però no vinc a parlar d'aquestes dades. Sí, hi ha una vida fora d'aquesta actualitat aclaparadora, una vida necessària. Vull ser una mica més revolucionari i parlar del que sembla que aquests dies ningú no parla, o gairebé ningú. L'estiu de 2015 era de plena actualitat la situació penosa i vergonyosa dels milions de refugiats sirians que malvivien en els camps d'internament de l'est d'Europa. La fotografia horrorosa i angelical alhora d'un nen ofegat en una platja turca removia llavors les nostres consciències. Aquest remor col·lectiu va provocar el pacte sobre l'acollida de refugiats que a nivell europeu comprometia cada estat membre de la UE. Un pacte vergonyós, tot s'ha de dir. Doncs dels milions de persones que suportaven condicions infrahumanes en els camps de refugiats, per exemple, a l'estat espanyol es va comprometre a acollir-ne únicament 17.000. 17.000 persones acollides abans del 26 de setembre de 2017. Tenia 2 anys per fer-ho. Fa una setmana es va acabar el plaç i a hores d'ara se n'han acollit menys de 2.000. Poc més d'un 10% dels que s'havien compromès. Una vergonya sobre una altra. També podia quedar-me amb dades més properes, de Catalunya. A Catalunya, avui, la taxa de risc d'exclusió de les famílies és d'un 20%. Una de cada 5 famílies catalanes viuen en risc d'exclusió social. Avui, aquí, a casa nostra. Avui l'actualitat és una altra, ja veieu, i aquestes altres dades passen desapercebudes en els mitjans de comunicació. I el que és més trist, passen desapercebudes a les nostres vides quotidianes.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Diumenge a les 5 de la tarda, el dia que Miquel Calsina serà ordenat de capellà pel bisbe Francesc a la catedral de Girona. Avui volem celebrar aquesta joia amb ell, convidant-lo al nostre programa. Benvingut, Miquel, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bones.
Bé, Miquel, tu ets fill de Torroella, vas néixer l'any 1970. Com vius les hores prèvies en aquesta ordenació?
Bé, doncs, la veritat és que amb molta tranquil·litat. Evidentment, doncs, com podem suposar, és fruit d'haver arribat aquí, doncs, fruit d'un procés meditat, discernit, que ve de lluny. Per tant, amb tranquil·litat i també, doncs, amb agraïment i content per aquest do, en definitiva, doncs, que se'n fa de poder ser prevere de la diòcesi de Girona.
Fa un any, més o menys, va ser ordenat de diaca al servei de les parròquies de l'agrupació de la Bisbal d'Empordà i tenint especialment les parròquies de Cruïlles, Monell, Sant Cebrià de Lledó i Sant Sadurní de l'Heura. Quina valoració en fas d'aquest any?
Doncs sí, haurà estat tot un any de diaconat. Jo crec que molt ben invertit, perquè penso que el ministeri ordenat, doncs, també és un procés. Cada etapa té el seu sentit i aquest període de diaconat d'un any, doncs, m'ha servit per integrar-me, conèixer algunes parròquies, però també conèixer més de prop i aprendre i integrar el que significa, doncs, estar al servei de l'Església, el que significa, doncs, la pastoral concreta en unes parròquies. Per tant, per mi ha estat una etapa realment molt, molt fructífera, molt important i jo crec que necessària, un període doncs, mínimament extens, almenys d'un any, doncs, de diaconat, penso que és necessari.
Quina feina és la de diaca?
Bé, la de diaca, com sabem, diaca és el pas previ, diríem, a l'ordenació de prevere, doncs està previst el diaconat com una etapa, diríem, no només de preparació per a l'ordenació definitiva de prevere, sinó com una etapa d'integració en unes parròquies, d'integració en una pastoral, d'integració també i d'interiorització del que és el ministeri ordenat. Un diaca, doncs, en una parròquia té una tasca concreta, pot doncs, administrar alguns sacraments, com són doncs, el baptisme, com és el matrimoni, etc. Però més enllà d'aquesta qüestió més funcional, jo penso que la principal missió d'aquest període és, sobretot, doncs, mentalitzar-nos i integrar-nos bé en el que significa doncs, prendre una decisió tan important vitalment i per l'Església com és ordenar-nos, no?
A part de ser diaca d'aquestes parròquies, des del 2015 ets el delegat de mitjans de comunicació del Bisbat de Girona. A llarg trets, quina és la teva tasca?
Bueno, jo aquesta funció que ja el bisbe doncs, em va encarregar ara farà 2 anys i mig, gairebé 3, doncs me l'he agafat com a part precisament del meu ministeri, el diaconat. Com sabem, doncs, diaconat vol dir servei, i jo a la delegació de mitjans, des del moment que vaig accedir com a delegat, m'ho he pres una mica com a part del meu servei, també com a part de la meva diaconia. I bé, a nivell personal m'ha servit sobretot per integrar-me, per conèixer d'una manera molt més propera la diòcesi, que és una posició, és una responsabilitat doncs, que et permet estar en contacte molt directe amb els preveres, amb la realitat de la diòcesi. Per tant, això per mi ha estat molt, molt important. I alhora doncs, també molt enriquidor en el sentit doncs, que també m'ha permès posar a disposició de l'Església de Girona, de la meva diòcesi, doncs, tot allò que jo puc aportar, també després d'una trajectòria doncs, a nivell professional, i que m'ha permès doncs, aportar coses, crec, també molt satisfactori en aquest sentit.
L'Evangeli és encara una bona notícia?
Jo crec que sí, que és bona notícia. I més en el món en el que vivim, en el que hi ha tantes notícies. Ara es diu que vivim en el món de la postveritat, no? En el que a vegades ens fa difícil discernir, saber garbellar la veritat, i enmig de tanta informació, de tantes notícies, doncs trobar notícies que valguin la pena, no? I penso que l'Evangeli, evidentment, és la gran notícia que val la pena. El que passa que s'ha de saber explicar, s'ha de saber transmetre doncs, també a la gent, als homes i dones del nostre temps. Però, evidentment, el que m'ha mogut a mi personalment doncs, a fer aquest pas i a fer aquesta opció també de vida, no? Perquè més enllà d'una funció, d'un ofici, per dir-ho d'alguna manera, doncs, és una opció que t'agafa tota la vida, és que per mi l'Evangeli doncs, m'ha atrapat com a bona notícia que és, m'ha atrapat per dins i per fora, i per tant jo penso que això es pot transmetre, es pot comunicar, s'ha de poder transmetre i comunicar, i el fet és que durant 2.000 anys ha estat així per moltes i moltes persones. No?
Com ha de ser el capellà del segle XXI, el capellà actual?
Bé, doncs el capellà dels nostres temps, el del segle XXI, el prevere del segle XXI, per dir-ho d'alguna manera, ha de ser una persona que conegui a fons la realitat en la que viu, que sàpiga, diríem, trobar una paraula doncs, que valgui la pena per la gent dels nostres dies, perquè vivim en societats que no són les mateixes de fa un temps. La societat canvia molt ràpidament, són societats, les nostres, a més, secularitzades, no? I, per tant, per part de l'Església s'esperen respostes rigoroses que valguin la pena. Jo, precisament, en l'eslògan, per dir-ho així, de la meva ordenació és un fragment de la primera carta de Pere que diu: estigueu sempre a punt per donar una resposta a tothom, qui us demani raó de la vostra esperança, no? És a dir, el capellà, doncs, avui ha de ser una persona que formada, que es formi permanentment, que estigui al dia, propera, òbviament sempre ha estat així, propera a la gent.
I els teus primers passos de capellà quins seran?
Doncs els primers passos seran continuar fent la meva tasca pastoral, que ja estic desenvolupant en aquests moments, a les parròquies on estic, a l'agrupació, concretament, doncs, de l'agrupació parroquial de la Bisbal, i doncs inserir-me d'una manera més plena en el que és el dia a dia, en l'exercici del ministeri ja complet, doncs, en aquestes parròquies, no?
Com s'ha d'entendre la crida de Déu? Com l'has viscuda tu?
Bueno, jo diria que potser hi ha dos tipus de persones, no? Simplificant, hi ha unes persones en les que aquestes opcions de vida doncs arriben d'una manera contundent, d'una manera forta, d'una manera clara i en un moment determinat, plenament. Hi ha altres persones que acostumen, doncs, a fer aquestes opcions després d'un procés, no? En el meu cas, doncs, probablement per caràcter, per condicions, etc., m'ha estat més aquest segon cas, no? Ha estat un procés que ve de lluny, que hi ha hagut moments, diríem, de tot, però que ara que estic al cap del carrer, per dir-ho d'alguna manera, també t'adones que ha estat un procés que té el seu sentit, no? I que, d'alguna manera, la vocació, doncs, és una... La vocació cadascú la descobreix, la viu, la respon a la seva manera. Per mi ha estat, doncs, un procés de maduració al llarg del temps, que també m'ha permès créixer a nivell personal, a nivell professional, i, per tant, estic en un moment en el que també se'm presenta en un moment en el que em sembla, doncs, que puc donar de mi coses que potser, doncs, d'una altra manera no hauria pogut donar, no?
Tu ets membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa. Quina és la teva tasca?
Bueno, el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa és un organisme que va crear la Generalitat de Catalunya l'any 2011, format per persones, experts de diferents disciplines, filòsofs, teòlegs, sociòlegs, com és el meu cas, i a més, persones també de diferents confessions o properes o de diferents confessions religioses, amb l'objectiu de aportar al govern de la Generalitat, assessorar el govern de la Generalitat en qüestions de diversitat religiosa. I com a membre, doncs, d'aquest Consell, el que fem és, efectivament, quan se'ns demana per part de l'organisme competent, en aquest cas la Direcció General d'Afers Religiosos, és respondre en allò que se'ns demana, ja sigui a través d'un document, ja sigui a través de la manifestació d'un informe, etcètera, no? Sobre qüestions que afecten la convivència, sempre vinculada al que és la pluralitat religiosa a Catalunya, que és una realitat que els darrers anys ha anat increixent d'una manera molt clara i molt evident per tothom, no?
Com veus, precisament, aquest interès per altres religions que no són la cristiana per part de la societat catalana?
Jo crec que hi ha un interès creixent perquè la realitat que tothom pot palpar en les seves viles, en les seves ciutats, del pluralisme cultural i religiós és una evidència, i això genera, evidentment, interès. Han sorgit nous problemes, noves qüestions, nous debats derivats d'aquesta creixent diversitat que fa 20, 30, 40 anys no existien. Per tant, hi ha un interès, això es palpa, es veu. El que passa és que hi ha un gran desconeixement encara respecte a les altres realitats, respecte a la religió en general, em sembla a mi. I bé, jo crec que ens trobem en aquesta situació, amb aquesta disjuntiva, amb aquesta ambigüitat. És a dir, d'una banda hi ha un interès molt gran, hi ha un interès creixent pel fet religiós a les nostres societats, al món en general, però hi ha també un desconeixement també molt gran, i per tant això és un camp encara per recórrer.
Estem parlant amb Miquel Calsina, que aquest diumenge a les 5 de la tarda serà ordenat de capellà pel bisbe Francesc a la catedral de Girona. Tu, Miquel, també ets professor de Sociologia a la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Com veus l'interès religiós per part dels joves?
Una mica és això que et deia en aquesta anterior pregunta que m'has fet, no? És a dir, jo veig que hi ha un interès. La gent jove busca respostes, també en aquest camp, diríem, de la interioritat, de l'espiritualitat. El que passa que potser li manquen els instruments. Li manquen els instruments, vol dir que li manca el llenguatge, li manca el coneixement, li manquen els mitjans, i em sembla que una de les funcions de l'Església també ha de ser, doncs, proporcionar a la gent jove d'avui dia instruments, llenguatge, possibilitats, punts de trobada que li permetin desenvolupar aquest aspecte que jo crec sincerament que, doncs, els joves també tenen, no? És a dir, ells es qüestionen, es pregunten sobre molts aspectes vinculats, doncs, a la transcendència, a la interioritat, etc. I bueno, hem de donar resposta a això, no?
Antigament, molts joves feien tasca social a l'Església. Avui, amb l'aparició de les ONG, sembla que s'han decantat més cap a aquestes últimes. Com ho valores?
Jo ho valoro bé, perquè, sincerament, penso que l'Església no és una ONG ni ha de ser-ho. Potser en altres moments en altres moments hem confós, no? I ens hem pensat que l'Església era una ONG, que l'Església, doncs, tingui com a carisma, com a, diríem, vocació des de les primeres comunitats, l'assistència i la acollir i donar sortida a les necessitats de la gent, de les persones, a la seva dignitat, no vol dir que l'Església hagi de ser una ONG. Jo penso que l'Església és més que una ONG, no? L'Església té una gran ONG, que és Càritas. En tot cas, jo diria que, fent servir aquesta diria que l'Església és una ONG del primer món, que deia un amic meu, no? Que vol dir que ha de donar resposta no només a les necessitats materials, sinó també a les necessitats, això que dèiem, espirituals, o les necessitats de respostes, de donar altres respostes que també són necessàries per a la vida, per viure amb dignitat, per viure amb sentit, no? I això no ho fan les ONGs, no? Tradicionals. I, en canvi, jo penso que l'Església, sí, dic del primer món, perquè precisament el primer món potser és el més necessitat d'aquestes respostes profundes, de sentit de la vida, no? Que molts col·lectius, com els joves, dèiem abans, busquen. I aquí sí que l'Església pot fer aquest servei.
Miquel, alguna cosa més? Recordem, aquest diumenge a les 5 de la tarda a la catedral de Girona seràs ordenat de capellà pel bisbe Francesc. Alguna cosa més?
No. Estic molt content d'aquest moment. I per tant, evidentment, sí, convidar a tots els nostres oients i a tota la gent, doncs, que vulgui acompanyar-me aquest diumenge. Estaré content de que hi siguin a la catedral amb mi, i moltes gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
El dissabte de la setmana passada es va beneir el mural que ha creat expressament per a l'Església Parroquial del Bons l'artista Ramon Pujol Boira. Anem a conèixer les característiques d'aquesta obra tot parlant amb el propi artista, que el tenim aquí a l'altre costat de la línia telefònica. Benvingut, senyor Pujol Boira.
Gràcies a vostès.
Bé, com va venir aquest encàrrec de fer aquest mural?
Més que un encàrrec, va ser una oferta. Aviam, m'explico. Resulta que jo havia... Bueno, he treballat per molts llocs, i per llocs públics, he fet coses, per exemple, amb referència al mateix que he fet, doncs a Santa Coloma també vaig fer uns murals, a l'església parroquial, a l'església de Sant Pere de Figueres, també, vaig fer el timpà de l'església i una reixa al costat, i llavors, pues clar, jo també em vaig fer gran, i llavors deia, ostres, ja em preguntaven, i al Bons no faràs mai res? Jo dic, home, doncs poder, ara seria l'hora de fer-ho. I vaig anar a parlar amb l'alcalde, i li vaig dir, mira, escolta, jo m'ofereixo el que considereu, o sigui, un mural de ceràmica, una escultura, una pintura, i llavors ell va dir, home, una pintura ens aniria molt bé per l'església, que de tot pelat, diguem. Era la paret pintada llisa. I bé, doncs va començar per aquí, vaig oferir el Sant Sopar, perquè dic això, aviam, a part de que estem a l'església i la missa no deixa de ser una espècie de sopar, doncs això ens farà que la gent quan entri no s'hagi de preguntar res. I aquí va començar tot. Llavors vam fer una reunió de poble, jo vaig dir que bé, que jo ho feia, però que tothom m'havia d'ajudar, que jo no cobraria però que els materials s'havien de pagar i després necessitava col·laboracions, necessitava que algú me fes de model. Bueno, vaig començar a fer una mica l'estructura de tot com aniria. Va ser una resposta incondicional de tot el poble. La part econòmica ha sigut allò que en diu ara un micromecenatge.
Quanta gent ja ha col·laborat conjuntament amb vostè? Quanta gent?
A mi han sigut, què li diré jo, 8 o 9.
8 o 9 persones. I com la definiria?
8 o 9 persones especialistes en la pintura que jo estava fent.
Com la definiria vostè, aquesta pintura, per la gent que ens està escoltant, per ràdio? Com la definiria vostè?
Aviam, aquest Sant Sopar? Figurativa.
Com diu?
Figurativa.
Figurativa.
Si parlem de pintura, és pintura figurativa.
Què és la pintura figurativa?
La pintura figurativa seria la pintura, perquè tothom ens entengui, on es veu clarament qui és qui i com és qui, eh? O sigui, seria on si hi ha Jesucrist, doncs és un personatge que s'assembla a l'esquema que tenim de Jesucrist. Una mica interpretat, passat per mi, això, evidentment, però... i que no s'allunya de la meva pintura. Jo he pintat el que estic habituat a pintar. A darrere hi ha un paisatge del Montgrí, o sigui, tot això fa que es vegi clarament què és cada cosa. Jo ho dic per la tranquil·litat dels que venen, que no es trobaran amb una abstracció, sinó que és una cosa perfectament identificable.
Doncs, senyor Ramon Pujol Boira, el que hem de fer és anar a veure aquest mural, aquesta pintura que es pot veure a l'absis de l'església parroquial.
60 metres quadrats.
60 metres quadrats, déu-n'hi-do.
Sí, o sigui que tenen estona per veure-ho.
Sí,
una
sí.
Altra cosa que volia. Tots sí. Els diumenges de l'any, a les 10, entre 10 i 11, estarà oberta l'església.
Doncs tots els diumenges...
Som un poble petitet i no es podem permetre tenir sempre obert.
Doncs es pot veure segur tots els diumenges de 10 a 11 del matí a l'església parroquial d'Albons, recordem.
Molt bé.
Gràcies, senyor Pujol Boira.
Gràcies a vostès.
Anem tot seguit ara a fer un repàs als actes més importants a la nostra diòcesi. Aquest diumenge, dia 15, festa de Sant Joan 23, al Santuari de la Mare de Déu del Món. A les 11, visita guiada de Sant Llorenç de Sous i a la 1, missa al santuari. Recordem, novament, que aquest diumenge el bisbe Francesc ordena de prevere el diaca Miquel Calzina, a les 5 de la tarda a la catedral. El dilluns se celebra també el recés de l'apostolat de l'oració, a les 5 de la tarda, al Temple del Sagrat Cor de Girona. Avancem algun acte pel proper dissabte, dia 21. Comença l'Escola Diocesana de Catequistes, un dissabte al mes d'octubre a juny, de 10 a 2 quarts d'una del migdia, al Seminari Diocesà de Girona. Més informació al Bisbat de Girona, telèfon 972 41 27 20. I dissabte de la setmana que ve, beatificació a Barcelona de 109 màrtirs missioners claretians, a les 10 del matí, a la Sagrada Família de Barcelona. Tot seguit de la recta final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 15 d'octubre. Amb nosaltres, mossèn Josep Maria Amic, rector de diferents parròquies del Pla de l'Estany. Gràcies, Josep Maria.
Déu vos guard.
Quan vulguis.
La cita de l'Evangeli d'aquest diumenge és Mateu 22, 1-14. Una festa per tothom. La festa de noces és un moment ple de vida. L'Evangeli ens parla de la festa on tots i totes hi som cridats. Déu ens obre a tots les portes del seu regne. Veniu a la festa, tot està preparat. Va enviar els criats, els va tornar a enviar i finalment els va dir: aneu a les sortides dels camins i tots els que trobeu, convideu-los a la festa de noces. Realment, el que no se sent convidat per Déu és que no el coneix. Avui els convidats som nosaltres. Hem d'anar en compte de no caure en excuses per refusar la seva invitació. I referent al que no portava el vestit de festa, ens ve a dir: tu que has entrat a formar part de l'Església, t'has vestit de festa? És a dir, portes una vida justa, pura, responsable?
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.